Tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Bon dia, són les 9 del matí. El temps. Avui m'he aixecat pensant en el temps, protagonista directe del nostre dia a dia i fins a cert punt responsable de què i com fem les coses. Si ho mirem des de la perspectiva de l'hora, és a dir, ara mateix són les 9 i 20 segons, sembla que l'estiu ens permet anar una miqueta més relaxats, però en realitat el temps segueix incidint en les nostres decisions de forma implacable. Passem els primers dies de descans, aquells que tenen vacances, mirant de baixar el ritme, i les acabem, les vacances, amb la sensació que no hem pogut gaudir ni descansar tot el que volíem. Fins i tot ara, que el ritme de feina redueix, menys pels que treballen en el sector del turisme, seguim sense aturar-nos, per exemple, un moment a observar els ànecs de l'Unyà des del Pont de Pedra o asseure'ns en un banc davant del monument Monturiol a Figueres o fer una mica més de volta per anar a la feina o a casa passant pel passeig del Mar de Palamós o estar-nos simplement 5 minuts mirant la badia de l'Escala des de la Mar de Manassa. I tot el dia i sempre corrents. I el temps, des de la perspectiva meteorològica, què? Si l'hora ens fa córrer, un dia assolellat, nuvolat o plujós, com és, per exemple, el cas d'avui, no clau aigua, però sí que hi ha núvols, és capaç d'influir-nos en el caràcter. Això en una setmana en què hem passat del sol més asfixiant a la fresca de la tardor, en només qüestió d'hores, ens fa estar a tots una miqueta més tocats de l'ala. És evident que alguna cosa passa amb el temps. Ara parlo del canvi climàtic, això que tenim identificat com els canvis constants en la temperatura. Una circumstància a la que molts han decidit ja posar-hi solució o, com a mínim, intentar posar el fil a l'agulla per trobar-la. Un exemple, avui el trobem al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que han elaborat un pla per adaptar-se a aquesta circumstància. D'aquí una estona connectem amb Ràdio Vilafant per conèixer tots els detalls. No sé per què, però avui tinc la sensació que no tindrem temps a fer tot el que hem preparat. Però si no, us ho expliquem avui, us ho explicarem demà. No tanquem per vacances.
No tanquem per vacances.
Parlant de temps, les 9 i 3 minuts del matí d'aquest dijous 10 d'agost de l'any 2017, una nova edició del No tanquem per vacances que us acompanya, com sempre, en el projecte conjunt de Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona a través de la xarxa de comunicació local en aquest programa de ràdio que us apropa tota la informació i també les curiositats de proximitat, allò que teniu més a prop de casa, amb la Cristina Cantal, la Lali Giné, la Mercè Mainé i també el Carles Ribas. Aquí ja l'hem batejat com a Litus Ribas. De fet, aquest bateig ja ens va venir des d'una altra banda. Amb Enciso García, el control de son carregat de que tots són incondicions i un que intenta manegar tota aquesta història, que és un servidor, crec que amb menys fortuna que no pas amb encert, que és el Carles Valdellou. A partir d'aquest moment, com dèiem, comencem 3 hores de ràdio en directe en què, evidentment, ens ha d'ocupar amb l'actualitat. Dèiem que d'aquí una estoneta anirem fins a l'Alt Empordà per parlar amb la responsable, amb una de les tècniques del Consell Comarcal d'aquesta zona, perquè han elaborat un pla per combatre o, com a mínim, adaptar-se al canvi climàtic. Abans, però, també hem de repassar totes les notícies que estan marcant les últimes hores en aquesta zona d'influència, que és la nostra, a través de, especialment, tot el litoral de la província de Girona. A partir de les 10 del matí ens acompanyarà la nostra bibliotecària de capçalera, la Montse Vila, per parlar-nos de literatura des de la perspectiva de les dones. Atenció avui les recomanacions que ens fa i, per cert, que tenim pendent també des de fons dies escoltar un reportatge que ha elaborat la Mercè Mainé des de la llibreria Bookman, on han engegat un concurs de postals estiu intentant tornar a recuperar aquell vell costum que era, doncs, anar de viatge a un lloc, comprar una postaleta en un souvenir o en una botiga de records i a partir d'aquí utilitzar el correu convencional per fer-li arribar algun missatge de suport o simplement de record a aquelles persones que ens apreciem. A partir d'aquí enfocarem ja una part del programa en la que, ja us dic ara, serà una autèntica voràgine el que ens permetrà conèixer. Per exemple, avui hi ha una reunió entre els treballadors del transport sanitari que han anunciat una vaga parcial per demà. Avui un últim intent per part del Departament de Treball per posar d'acord a les dues parts i evitar que demà, com dèiem, hi hagi aquesta aturada. Parlarem amb un dels seus responsables i també anirem fins a Vilafant. Bé, de fet, a Vilafant ens explicaran des d'Albanyà com es posa en marxa un observatori astronòmic que fa pocs dies que funciona i que, a més, coincideix amb que aquest cap de setmana hi ha la pluja de les Perseides, aquestes llàgrimes de Sant Llorenç, que és un dels factors tradicionals de cada estiu. I a la part final del programa, una miqueta de cuina i també dues connexions molt especials. Una molt distreta, amb en Lito Ribas, que ens connectarà des del circ de Palafrugell, al circ Alegria, que hi ha instal·lat aquests dies, i una altra, també igualment satisfactòria, però potser menys folklòrica, per dir-ho d'aquesta manera, més artística, ara he trobat la paraula, amb la Cristina Cantal, que avui se'n va visitar un dels artistes més importants de la província de Girona, de la ciutat de Girona, però també de la província, com és l'escultor i pintor Domènec Fita. Avui, justament, fa 90 anys, i recordem que aquest any es commemora també la seva obra. Com dèiem, a partir d'aquest moment, aquí, al No tanquem per vacances, el que toca primer és quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui i també repassar les portades dels diaris.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
I el que dèiem, des del Servei Meteorològic de Catalunya ja ens esperen per apropar-nos quina és la previsió meteorològica d'avui. Si em permeteu un segon, mira per la finestra, encara algun núvol sobre el cel de Girona. Sembla que mica en mica es va destapant. Per tant, mira, i la Cristina també va fent el senyal de que té una miqueta de fresqueta. De fet, avui hi ha un contrast força important a l'estudi, i és que ella va amb jersei de màniga llarga i pantaló llarg, i jo vaig en plan valent. Màniga curta, pantaló allò menys llarg, diguem-ho així, i les meves espardenyes, que mai falten. Són les espardenyes, diguem, de la fortuna del programa. Va, anem cap al Servei Meteorològic de Catalunya. Ens esperen Sergi Gallego. Molt bon dia.
Bon dia. Els núvols marxen progressivament i predominarà l'ambient assolellat a les comarques de Girona, amb alguns intervals de núvols baixos al sud de la Costa Brava. A partir de migdia arribaran núvols mitjans que deixaran el cel poc o mig ennuvolat a la tarda, alhora que creixeran algunes nuvolades al Prepirineu Oriental. A més, s'esperen precipitacions febles en aquest sector i de manera més dispersa a les comarques de la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès. Pel que fa a la temperatura, serà semblant o lleugerament més alta, amb valors que se situaran entre els 25 i els 30 graus de màxima. El vent bufarà de component sud al centre de la jornada, tot i que hi haurà tramuntana al nord de l'Alt Empordà amb algun cop fort. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
I ara que ja sabem que com a mínim he de portar un paraigües plegable a la bossa per si de cas, encara que les pluges no han de ser protagonistes d'aquesta jornada, mirem cap a les portades dels diaris. Cristina Cantal, molt bon dia.
Bon dia.
Tens fred, eh?
Bé, ara ja vaig abrigadeta, jo.
Però
jo m'he llevat al matí i he dit avui toca màniga llarga, i de moment crec que no, que he fet una bona elecció.
La curiositat em porta a preguntar-te si ets d'aquelles que ha de desfer la, no l'armari, sinó aquells baguls que es fan. Jo, per exemple, jo no faig canvi d'armari. Sí, tinc la roba d'estiu i d'hivern, allà tota, no diré apilada, però no tinc un armari tan ampli com per dir, ara he de fer canvi de roba, etc etc. La meva dona sí, la meva dona allò, arriba el mes de maig i ha de treure tot allò de l'armari per posar allò de l'estiu.
Ah, jo no, i quan arriba a mi m'hi cap tot a dins.
I clar, quan arriba una festa, ja allò sembla el camerino de los hermanos Marx, ja ha de treure-ho tot perquè no sap on té les coses. A tu no et passa això?
No, perquè a veure, jo soc baixeta, no? I clar, hi ha certs punts de l'armari que no acabo d'arribar bé. Doncs el que faig quan canvio de temporada és posar a la meva altura la roba que toca per la temporada. L'únic que si després ja m'enfilo el llit i agafo aquesta brusa màniga llarga, doncs no hi tinc cap mena de problema.
Mira, com que avui hem de passar pràcticament per totes les emissores, ja li preguntaré a la Mercè i en Litus, i la Lali si pot contestar-me també pel WhatsApp que ho fa. Ah, no, mira, amb la Lali parlaré també d'aquí una estoneta. Doncs que els companys ja es vagin pensant si fan canvi d'armari o si ho tenen tot allà posat a casa. En Ciso no sé per què em fa la sensació que ho té sobre la taula de planxar i va sobrevivint sobre el dia. Va, deixem d'enrotllar-nos ja, que si no, no somos por los cerros de Úbeda, que diuen. Anem cap a les portades dels diaris. Comencem avui pel Punt Avui. Què diu?
En la seva edició gironina d'aquest dijous 10 d'agost obrim amb un tema de medi ambient. Pla de xoc de la paperera Hinojosa per eliminar la pudor. L'empresa aplicarà de manera immediata quatre noves mesures per minimitzar les molèsties. La fotografia principal, com no podria ser una altra avui, és de cultura i és de l'artista Domènec Fita, retratat en el seu domicili a Montjuïc, a Girona, on també hi té el seu estudi. Amb aquest titular, Fita fa 90 anys. Girona celebra l'aniversari del pintor i escultor Domènec Fita. També tenim un altre fotografia a la portada d'aquesta edició gironina del Punt Avui en termes de política i veiem a Ricard Calvo amb aquest titular. Dimiteix Ricard Calvo, director general d'Atenció a la Infància i regidor d'Esquerra Republicana a Girona. Ha deixat els dos càrrecs després de veure's qüestionat pels contractes amb fundacions que gestionen centres de menors tutelats per l'administració. I tenim una tercera fotografia on podem veure doncs, el mirador de la dona marinera de Lloret de Mar amb aquest titular. Mor un jove en caure per un penya-segat. Un turista austríac de 21 anys va tenir l'accident en el camí de ronda de Lloret. Un titular de successos detenen els lladres de Correus de Caldes i un darrer titular esportiu. Pel que fa al Girona, Aleix García i Farid Boulaya presentats.
De fet, escoltarem avui en el repàs informatiu les paraules d'Aleix García, el jugador cedit pel Manchester City ahir, en les seves primeres declaracions com a jugador del Girona. Per cert, que també en clau gironina es va poder veure ahir a Marc Muniesa, el central de Lloret de Mar, que recordem és jugador de Stoke City, a les oficines de l'estadi del Girona. Veurem exactament quan es tarda en fer oficial un fitxatge que sembla ja imminent. Anem al diari de Girona, què ens explica?
Doncs obre'm aquest titular. Alarmant increment de la violència masclista a Girona el primer semestre. Hi han hagut 942 víctimes i 342 detinguts. La policia ha atès 795 víctimes en l'àmbit de la parella i 147 dins la família. La fotografia principal també és per l'escultor gironí Domènec Fita. El podem veure també a casa seva en una fotografia, la veritat, molt ben escollida a través d'una de les seves obres. Amb aquest titular, Domènec Fita compleix 90 anys. L'escultor gironí recorda els seus primers passos en el món de l'art. Altres titulars a la portada del diari de Girona. Mor un austríac de 21 anys en caure per un penya-segat a Lloret. Un veí de Vilafant denuncia una agressió homòfoba a la festa de Castelló d'Empúries, com ja us explicàvem ahir en el nostre informatiu. El director d'Infància dimiteix després de l'obertura d'un expedient. A més, el diari de Girona també es diu que la barrera del pas a nivell de Figueres deixa de funcionar per una avaria i que Camp de Bànol ha venut 4.215 entrades en un mes per banyar-se en unes gorgues. I el darrer titular de l'estiu, aquest que sempre destaca el diari de Girona, i avui va de música, Miguel Bosé torna a triomfar a Cap Roig.
Ahir vam poder escoltar una cançó d'aquest il·lustre cantant que ja forma part, insistim, de la història viva de la música espanyola. Per cert, que no ho he dit, però a partir de les 11, en el sumari sí que ho hem explicat, però ho torno a reforçar, a partir de les 11 visitarem el senyor Domènec Fita per parlar del seu aniversari, que avui és justament el 90è, i també de la seva trajectòria. Anem cap a Catalunya i la resta de l'Estat. Què diuen els diaris?
Doncs mira, una nova via per suspendre les lleis autonòmiques, les ocupacions d'habitatges a Barcelona i també la tensió creixent entre Corea del Nord i Estats Units doncs són alguns dels temes de portades d'aquests diaris d'aquest dijous 10 d'agost. L'Ara titula el Tribunal Constitucional obre una nova via per suspendre les lleis autonòmiques. El Mundo, amb Rajoy, fa una crida als catalans per frenar l'extremisme del govern. La Razón ens diu que Rajoy apela a aïllar els radicals que ataquen el turisme. El periòdico, per la seva banda, destaca que l'especulació a Barcelona desferma les ocupacions. Hi ha més de caire internacional. La Vanguardia opta per aquest titular. Alarma per l'escalada verbal entre els Estats Units i Corea del Nord. I l'ABC diu que Trump i Kim Jong-un intercanvien dures amenaces d'atac nuclear. I per la seva banda, el País subratlla que Interior tanca la frontera de Ceuta per errors de seguretat.
Doncs aquests són els titulars avui de la premsa local i també generalista. Cristina Cantal, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Parlem d'aquí una estoneta i més informació d'aquesta enquesta que estem fent Camp per Vacances. La Mercè diu que és un desastre, ho té tot barrejat. I, atenció, sorpresa, el Siso té la roba ordenada per colors.
Per colors? És que és molt viu.
Quan dic la roba, dic tota la roba, eh? Mitjons inclòs.
O sigui, tot ho té per colors.
Tot.
Per això ens ve amb aquests modelitos tan sexis.
Exacte. Ens falta la resposta de l'Ali i en Litus, però la sabrem d'aquí una estoneta. Va, que arribem a un quart de 10, falta un minut perquè arribem a aquesta hora i comencem el repàs informatiu amb molt més detall.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
I comencem amb una de les notícies que ara mateix ens explicava la Cristina Cantal, que avui apareix a la portada dels diaris. El director general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, el gironí Ricard Calvo, ha dimitit del càrrec i també ha deixat l'acte de regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Calvo havia estat qüestionat pels sindicats per l'adjudicació de contractes a fundacions on hi havia treballat. Ens dona més informació d'aquesta dimissió la Sònia Tubert. Molt bon dia.
Bon dia. Ricard Calvo ha explicat que deixa la primera línia política perquè s'ha vist sobrepassat per la càrrega i la intensitat que suposava compaginar compaginar el càrrec amb el govern amb el de regidor. Calvo no amaga que algunes situacions tenses viscudes als centres d'acollida han pesat a l'hora de fer-li prendre la decisió i també lamenta que en alguns casos les seves responsabilitats hagin transcendit al pla personal.
Aquesta situació en un moment determinat s'ha també personalitzat sota la meva figura i aquesta combinació d'exigència en quant a departament i direcció general i mirada molt focalitzada en la meva persona suposa una atenció afegida, suposa un pes afegit.
Fa un mes la Generalitat va obrir un expedient informatiu per estudiar si hi havia hagut irregularitats en adjudicacions a la Fundació Acció Social Infància i a Plataforma Educativa, on Calvo havia treballat abans de començar a ser director general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència.
Seguirem pendents, evidentment, d'aquesta circumstància i de com avança, evidentment, aquesta notícia. Anem cap a una altra banda, concretament cap a Llançà, on després de fer una auditoria, l'Ajuntament d'aquesta localitat ha explicat que la canonada que porta l'aigua a Garbet, al municipi de Colera, no té cap irregularitat. Des del govern municipal responen així a la queixa del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per les queixes que havia formulat. Ens dona més detalls la Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant. Molt bon dia.
Bon dia. La canonada que porta aigua a Garbet, al municipi de Colera, des de Llançà, compleix amb el pactat. Així ho asseguren des del govern municipal de Llançà. El consistori, a petició del grup d'Esquerra Republicana, que denunciava irregularitats en l'aportació d'aquesta aigua al poble del costat, ha fet una auditoria que ha permès observar que l'aigua d'aquesta canonada s'usa pel que està conveniat. Així ho explica el regidor de Turisme, Obres i Serveis i Infraestructures, Joan Carles Mora.
El que es demanava per part de l'oposició és que es mirés que la instal·lació fos correcta només pel tema de boca, és el que vam fer. No hi ha cap connexió que ens detecti que va a un altre lloc i, de fet, en les vinyes, que és la preocupació que es tenia, és que reguessin. Això en cap cas és així.
Després de comprovar que la canonada, que és provisional, no incorre en cap irregularitat, el govern municipal demanarà al Consorci d'Aigües de la Costa Brava què s'ha de fer amb aquesta canonada d'aigua.
El que hem demanat al Consorci és que ens faci un projecte a mig termini. Ja entenem que el curt termini és molt complex i complicat pel tema econòmic i viable, però, clar, a la llarga el tema de l'aigua és un bé escàs, que sabem que hem de preservar, però que també els nostres veïns tenen necessitat.
Des de Llançà entenen que l'aigua és un bé escàs i per aquest motiu demanen que hi pugui haver-hi una solució per assegurar l'aigua als municipis de la Mar d'Amunt del voltant de la zona de Llançà, com per exemple Colera o Portbou.
Gràcies, Mercè, per aquesta informació. Ara mateix, 2 minuts per sobre d'un quart de 10, anem cap a una altra banda del territori, concretament a l'Escala. El principal partit de l'oposició de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, el PDeCAT, reclama a l'equip de govern que es traspassi la gestió del Departament de Benestar Social al Consell Comarcal del Baix Empordà. Consideren que no s'està atenent a les famílies amb problemes degudament i que el pas lògic, per tant, és traspassar l'àrea a una administració una mica més potent. Des del consistori, des de l'Ajuntament, no es vol ni sentir a parlar d'aquesta possibilitat, ja que aposten per un model de proximitat. L'Ali Giner, Ràdio L'Escala, bon dia.
Bon dia, Carles. El debat és sobre mantenir o no al municipi una àrea com la de benestar social que aporta pocs ingressos i moltes despeses. Així ho veu el principal grup a l'oposició de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. El PDeCAT reclama a l'equip de govern que es traspassi tota la gestió d'aquest departament al Consell Comarcal del Baix Empordà. Diuen que en el darrer any les famílies beneficiades per les ajudes no han estat tractades degudament per la manca de recursos. Jordi Cordón, portaveu de l'oposició a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.
Estem convençuts i van demanar un informe des d'intervenció per tal de que un informe sobre la taula podrà demostrar de que el cost seria inferior si el Consell Comarcal ens gestionés els serveis socials al nostre poble, i no només el cost seria inferior, sinó que el servei que podrien donar a les famílies, a les persones que necessiten, seria diferent. No vull dir ni millor ni pitjor. Sí que seria diferent perquè podríem dotar de més serveis a aquestes famílies que ho necessiten.
La proposta que va ser plantejada en el darrer ple municipal no ha agradat gens a l'equip de govern, en especial a la titular de l'àrea d'Acció Social, Benestar i Recursos Humans. Roser Font considera que aquest no és un departament que es pugui analitzar en termes econòmics.
Jo crec que en tema de serveis socials, sí, està bé, s'ha de fer un tema econòmic. Evidentment hem de destinar els diners públics ben destinats, no?, i ben administrats. Però no solament s'ha de mirar el tema econòmic, sinó s'ha de mirar també la qualitat del servei. Que amb això no dic que el Consell Comarcal faci, tingui una mala qualitat de servei. Eh? Jo el que dic, per mi, la qualitat ve determinada per la proximitat en la gestió.
De moment, el PDeCAT ha demanat un informe de viabilitat econòmica a la regidoria i no descarta demanar en un futur un informe tècnic per valorar què costaria l'externalització del servei. Cal dir que Torroella de Montgrí és encara dels pocs municipis baix-empordanesos en gestionar els seus serveis socials, i no tan sols això, sinó també els de Gualta i Serra de Daró. Enrere han quedat els anys en què gestionava una gran àrea, on s'incluïen municipis com Ullà, Bellcaire, Albons, Jafra, La Tallada o Verges.
I ens fixem ara en la plana mèdica, en la plana sanitària, que no serà l'única vegada que passarà pel programa en la jornada d'avui, amb una bona notícia, i és que investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona han presentat el primer estudi que avalua la incidència i supervivència dels tumors cerebrals benignes a l'estat espanyol. L'estudi inclou que, tot i que la meitat dels tumors del sistema nerviós central són benignes, les seves conseqüències poden ser igualment fatals per als pacients que les pateixen. Té més informació d'aquest fet la Sònia Tubert.
Fins ara era molt poc freqüent que es portés un registre de tumors del sistema nerviós central benignes, ja que només es comptabilitzaven els malignes. La revista Cancer Epidemiology acaba de publicar un estudi que els inclou per primera vegada a l'estat espanyol i que es basa en dades del registre del càncer de Girona entre els anys 1994 i 2013. El doctor Rafael Marcos Grajeran és un dels coautors i ha explicat la importància de tenir en compte aquests tumors benignes en els estudis.
Tumors benignes suposen el 50% dels tumors del sistema nerviós central. Pel seu comportament, la supervivència és molt més alta que dels tumors malignes, però que poden tenir conseqüències fatals, malgrat que són de comportament benigne, donada la seva localització dintre del cervell. No? Al ser una cavitat tancada per la calota craneal, doncs un tumor benigne pot anar creixent i pot anar destruint centres vitals del sistema nerviós central.
L'estudi també mostra que la incidència i la supervivència depèn molt del tipus de tumor que sigui.
La supervivència varia molt en funció del tipus histològic i va des d'un 94% de supervivència als 5 anys d'alguns tumors benignes, com els meningiomes, l'astrocitoma filocítico, fins a una supervivència molt baixa, que són dels tumors que tenen pitjor supervivència, com és el glioblastoma, que té una supervivència als 5 anys només del 3%.
L'anàlisi de les dades conclou igualment que els tumors benignes del sistema nerviós central són més freqüents en dones i per això la taxa de supervivència és major en les dones que en els homes.
En poc més de 7 minuts arribarem a 9:45 del matí. Continuem repassant la informació d'actualitat, la de proximitat i, a més des d'una vessant de territori. I ara ens fixem en la mobilitat. Si fa una setmana, aproximadament, fèiem una connexió en directe amb Ràdio Vilafant i amb la Mercè Mainé per motiu de la inauguració de la rotonda que hi ha a Figueres i que afecta la circulació de la N2. Aquesta setmana, per exemple, i en bona part també provocat pel mal temps, el que ha fet que moltíssima gent d'aquest estiu doncs agafés el cotxe, s'ha pogut veure en alguns mitjans de comunicació les retencions que va haver aquesta setmana en diverses zones, en diverses carreteres de la província de Girona, especialment cap a la zona de l'Alt Empordà. Volem parlar d'aquesta circulació, d'aquesta setmana de funcionament en aquesta rotonda, però sobretot els problemes que pateixen en el quant a retencions a aquestes localitats amb el senyor Francesc Cruanyes, que és regidor de mobilitat i alcalde accidental a l'Ajuntament de Figueres. Senyor.
determinat poden...
De fet, ha tocat en aquesta primera resposta un parell de coses que em conviden a tenir una conversa una miqueta més extensa del que preveia inicialment. La primera és aquesta. Avui ja hi ha prou sidral amb el tema del temps com perquè, a més, s'hi hagi d'afegir el fet que hi hagi mercat, que evidentment és una cosa natural i totalment profitosa per la localitat. Vostè parlava de que una ciutat no es pot tancar. Però sí, potser de restringir el trànsit en algunes zones, no sé, m'emporto aquesta proposta a altres ciutats on, per exemple, rumien de tancar els centres històrics o els nuclis urbans a la circulació de vehicles rodats.
A Figueres ja tenim...
Deixi'm afegir un punt d'opinió personal d'un gironí d'adopció, és a dir, un pixapins, que s'acostuma a dir, que estic d'acord, és a dir, un que ve de Barcelona veu les dimensions de les ciutats que hi ha aquí, que per mi són les ideals, i realment sí que detecta això, aquest costum d'agafar el cotxe per fer absolutament tot, quan evidentment les distàncies potser et permetrien anar a peu i no congestionar el trànsit de determinades zones. Una última pregunta que volia fer-li, senyor Cruanyes, vostè abans comentava que, per exemple, les retencions d'aquesta setmana són coses excepcionals que, evidentment, venen provocades, perquè a vegades no té prou capacitat per acollir tants cotxes en dies en què la meteorologia, per exemple, no acompanya. Això porta a pensar que no caldria fer cap tipus d'actuació, tenint en compte que són fets excepcionals, o sí que s'hauria, com a mínim, d'estudiar la possibilitat de fer aquestes vies una miqueta més àmplies o gestionar-les de manera diferent perquè no es produïssin aquestes retencions?
escolteu, que la ciutat estigui plena, també ho agraeix, una cosa és el que va a cavall, però que la ciutat estigui plena l'agraeix tota la gent que es dedica al sector serveis, les botigues, la restauració, a veure, fa goig, dies com avui, no deixa de fer goig, Figueres. Però en aquest instant sabem que és un problema per la mobilitat i, a banda de les mesures correctores puntuals, sí que és cert que hem d'estudiar doncs, aquests grans temes com són les rondes i ja no cal parlar d'aquest pas a nivell.
Tenim una expressió popular, no plou a gust de tothom, i a partir d'aquí doncs, s'ha de ser comprensiu.
Senyor Francesc Cruanyes, regidor de Mobilitat i alcalde accidental de l'Ajuntament de Figueres, moltíssimes gràcies. M'ha encès la bombeta per proposar un debat sobre la mobilitat, especialment en aquestes localitats costaneres i en aquesta època de l'any, i ja contactarem amb vostè per veure si podem acabar de lligar-ho, d'acord?
No. No tanquem per vacances.
I agafem una mica el fil del que ens comentava el senyor Cruanyes en relació a l'afectació que té aquesta massiva assistència de gent a les ciutats, sobretot pel comerç. I és que la Bisbal d'Empordà destinarà 15 milions d'euros a la millora dels comerços de proximitat d'aquest municipi. L'objectiu és potenciar el sector millorant-ne la imatge i fomentar l'aparició de nous negocis en un temps en què el comerç a peu de carrer sembla estar en perill d'extinció. El període per sol·licitar les ajudes s'allargarà fins a finals de setembre. En té més detalls la Lali Giné, des de Ràdio L'Escala.
Per primer cop, tots els comerços de la Bisbal d'Empordà poden obtenir engegades des de l'Ajuntament del municipi per millorar-ne la seva imatge i potenciar-ne la competitivitat. En total s'hi destinaran 15.000 euros per ajudar aquests petits negocis a peu de carrer a invertir en diferents aspectes. Gemma Pasqual, regidora de Promoció i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
Bàsicament les línies o les actuacions que són subvencionables serien reformes del que són la façana, actuacions per millorar l'eficiència energètica de l'establiment, millorar la competitivitat del negoci i també el que entenem doncs, aquesta implementació del que és el comerç electrònic per millorar també la competitivitat.
El projecte ja va néixer l'any passat, però aquest 2017 té com a principal novetat l'extensió de les ajudes més enllà dels comerços del casc antic.
La convocatòria d'enguany, a part del que és els comerços situats al nucli antic, diem emplaçats en el que és el pla de barris, també poden entrar en aquesta convocatòria la resta de comerços del municipi. L'Ajuntament de la Bisbal destina uns 15.000 euros doncs, en aquests ajuts i després doncs, tot aquell comerç que es vulgui doncs, presentar una sol·licitud ha de presentar tota una sèrie de documentació que serà valorada a nivell tècnic.
Cada comerç opta un màxim de 1.000 euros de subvenció. Dels 15.000 del programa d'ajudes, 8.000 aniran destinats als comerços del nucli del poble i 7.000 als de la resta del municipi. El pla està cofinançat al 50% per la Generalitat dins la Llei de Barris. El període de presentació de les sol·licituds finalitzarà el proper 29 de setembre.
I acabem aquest repàs a la informació destacant, per exemple, que en plana esportiva ahir el Girona va presentar Aleix García i Farid Boulaya com a nous jugadors del Girona. Els dos es van incorporar durant l'estada de l'equip de Palmachina a Manchester, però fins que no van aterrar aquí a casa nostra no han començat a fer les presentacions. Com dèiem, aquesta setmana força tapaïda. En aquest capítol va ser abans d'ahir el torn d'Estuani, ahir el d'aquests dos, i avui s'acabarà de presentar Douglas Ruiz i a Marlos Moreno. Per cert, que també ahir es va poder veure a les oficines de Montilivi amb Marc Muniesa, que seria en les properes hores, si res canvia, nou jugador del Girona. Per cert, de les presentacions, aquest tall d'Aleix García, que es mostra ambiciós amb el que pot fer el Girona aquesta temporada.
Intentar donar el màxim possible per a que el Girona mantingui la categoria, inclús fixar-nos en uns altres objectius més grans. I, bueno, això que t'he dit, que el meu objectiu ara mateix és fer una gran temporada per a l'any que ve intentar tornar, com diu Quique, d'unes altres maneres al Manchester City. ¿Por qué no? Yo creo que el Girona, ya te digo, yo he visto el nivel del equipo, creo que hay muy buen nivel y sinceramente pienso que podemos hacer algo muy bonito, sobre todo para la afición, que también se lo merece por todo lo que han vivido. Y como te digo, yo creo que el Girona puede dar la sorpresa esta temporada.
I un apunt més d'esports. Avui tots atents al Mundial d'Atletisme que s'està disputant a Londres. Recordem que aquest cap de setmana Jonathan Romeo, lloretenc, va quedar 11 de la seva sèrie als 3.000 obstacles i avui és el torn dels 1.500 de Del Mecal i dels 800 d'Esther Guerrero, els dos gironins amb opcions de fer un bon paper en aquesta competició. Una breu pausa i de seguida parlem de canvi climàtic des de Ràdio Vilafant amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
sembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Agenda d'activitats culturals de L'Escala. Avui dijous, 12 del migdia, una nova edició del De la Barca a la Taula. Al Maram, a les instal·lacions del Centre d'Interpretació del Peix i a càrrec del cuiner Biel Gavaldà. A les 6 de la tarda, Bibliostiu, taller de contes vius a càrrec d'Anna Casas a la biblioteca. 8 del vespre, classe de Zumba a Riells, plaça de l'Univers, organitza l'Aubet. 10 de la nit, cinema a la fresca, als jardins del Centre Cultural Xavier Vilanova, avui amb la pel·lícula infantil Canta, organitzat pel CER, Centre Esportiu i Recreatiu. A la mateixa hora, a les 10, a l'església de Sant Pere de l'Escala, concert de clàssica amb música antiga i pels reials focs d'artifici, a càrrec de l'orquestra que dirigeix Horst Somm, organitza Associació Cultural. Així mateix, a les 10 de la nit, avui hi ha també nit festiva a Riells, plaça de l'Univers. Demà divendres, 9 del vespre, nit temàtica al Casal del Jubilat, amb actuació del cantautor Lios Lozano, acompanyat del pianista Sorrell. A les 10 de la nit, primer dels tres concerts al Fòrum Romà d'Empúries, aquest cap de setmana. Divendres, 10 de la nit, Amics de les Arts, més Clementina. Dissabte, 10 de la nit, Blaumut, més Pantaleó. Diumenge, 10 de la nit, Leiva. Els concerts al Fòrum és una iniciativa del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries. Dissabte, concert de sardanes d'estiu al CER, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Enguany, un concert temàtic amb sardanes vinculades amb noms de dona. I diumenge, 7 de la tarda, Festa de l'Escuma a càrrec de Sons, a la plaça de l'Univers en Riells, i a les 9 del vespre, assaig de la mobilització de l'11 de setembre a la Riba, convocat per l'ANC Territorial de l'Escala. Fins aquí l'agenda d'activitats culturals d'aquesta setmana.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No, no tanquem per vacances.
Com us dèiem al principi del programa, avui ens fixarem en les afectacions del canvi climàtic, no des d'un punt de vista mediambiental del que ens pugui afectar, sinó de les actuacions que es duen a terme des de diverses institucions per intentar, doncs, reduir els seus efectes o, com a mínim, adaptar-nos a aquesta circumstància. Per fer-ho, marxem fins a Ràdio Vilafant. Allà ens espera la Mercè Mainé amb una convidada que, precisament, ens ajudarà a entendre com treballen des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Primer de tot, les presentacions. Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia, Carles.
Tornem a intentar-ho. Mercè, què tal, com estàs?
Bon dia, Carles.
Ara sí, cap problema.
Ara.
Quin temps fa per allà?
Una mica de vergonya ja aquí, amb aquest temps que fa avui, eh?
Això t'anava a preguntar, que quin temps teníeu per Vilafant?
Fa una mica de fred. Avui la convidada, quan ha vingut, la Meritxell Frigola, si em deixes, la saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Em diu, fa fred, que bé que s'està aquí dins de l'estudi.
Això vol dir que no marxarà fins a les 12.
Si es vol quedar a ajudar-me, jo encantada de la vida, eh?
Clar, mira, jo no sé si preguntar-li a Mercè molt bon dia.
Bon dia, Meritxell.
Bon dia.
Per això, Meritxell, perdona. No sé si això del temps d'aquesta setmana és la demostració exacta o la més evident de que realment tenim canvi climàtic o potser és una circumstància puntual i ho hem d'entendre d'aquesta manera.
Bueno, pues, no ho sé ben bé, però podria ser un clar exemple d'aquest canvi climàtic, d'aquest temps que, com bé notem tots, canvia hora a hora i dia a dia, no? Uh-huh. Podria ser una causa, sí.
Aquests extrems, no? Potser, Carles, el que deies tu a l'editorial, no? Hem passat d'una calor extrema en principis de setmana a un quasi fred, no?
Sí, sí, i a més en qüestió d'hores, que ja no només et trastoca l'humor, que molta gent sé que li afecta el tema del temps, sinó que realment ja no sap si s'ha de posar un paraigües a la bossa, si ha d'anar amb maniga llarga, si passarà fred, si a mitja tarda l'enganxarà una pluja i es mullarà, etc etc. Però en qualsevol cas, més enllà d'aquesta circumstància que, diguem, no deixa de ser habitual dels canvis meteorològics, avui, Mercè, sí que volíem parlar amb la Meritxell Frigola perquè des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com dèiem, s'ha aprovat un pla d'adaptació als efectes del canvi climàtic. Explica-nos una miqueta exactament en què consisteix aquest pla i com ha estat aquest procés d'aprovació.
Bé, com bé dius, des de l'àrea de medi ambient, concretament l'Agència Comarcal de l'Energia, es va plantejar redactar aquest projecte arrel d'unes preocupacions que teníem des de la comarca i des dels municipis mateixos, que ja ens demanaven, no?, un cop redactades aquestes accions de mitigació, cap on havíem de continuar. Així doncs, des de com et deies, des de l'Agència Comarcal, el 2015, a finals del 2015, ens plantegem redactar aquest projecte, que denotem aquesta preocupació, i el projecte té una vigència de 3 anys, s'ha aprovat ara, es va acabar de redactar a principis de 2016, i el que vol constatar aquest pla és quines amenaces tenim, quins efectes tindrem per aquest canvi climàtic i com ens afectarà i quines accions proposem per reduir aquests impactes que hem denotat. També cal dir que aquest projecte, aquest pla, ens el va redactar una empresa, que és l'empresa ATC, Tècnics, i hem treballat conjuntament amb ells, sobretot en el que és la part de participació d'aquest projecte.
Perquè parlem sobretot d'adaptació, no, Meritxell? No, entenc que el canvi climàtic ja el tenim a sobre i no el podem solucionar, no?
Sí, sí, exacte. El canvi climàtic ja és un fet i, de fet, així ho constata un dels quarts informes dels organismes internacionals en experts en el canvi climàtic. Ja s'afirma que el canvi climàtic és una realitat i, com podem observar, com hem dit abans, aquest increment de la mitjana mundial de les temperatures, de l'aire, de l'oceà, el de gels i l'augment mitjà del nivell del mar són fets que ens ho demostren, no? De fet, ja hi ha polítiques, no?, ja sigui des de nivell internacional com local i regional, que estan apostant fort per combatre, bueno, combatre no, de fet, adaptar-nos ja.
Sí, hem de canviar coses, hem de canviar el xip, no?
Hem de canviar molt el xip, sí, sí. Hem de assumir, no?, que això ja és aquí, que és un fet i que no es pot aturar, de fet.
Meritxell, tu, perdona, sí. Mercè, tu abans apuntaves que havíeu pogut detectar ja alguns factors que indicaven els efectes del canvi climàtic. Evidentment, si mirem cap al cel, doncs podem apreciar aquests canvis constants, aquesta inestabilitat, potser, meteorològica, en el que és, doncs, cicles de dies en què pot canviar moltíssim la temperatura o fins i tot el fet que plogui, que faci núvol o que faci sol, amb calor o fred extrem o com a mínim significatiu. En aquesta zona, a l'Alt Empordà, heu notat alguna cosa que us indiqui que això ja ha arribat a casa vostra? No sé, nosaltres... Per exemple, migració d'animals, canvi en la vegetació... no sé, algun aspecte que diguis... Ostres, mira, des de la part més local, això no havia passat mai aquí i sí que ho podem atribuir al canvi climàtic.
Bueno, de fet, nosaltres directament des del despatx, des de l'agència, no, però sí que ens vam donar compte que quan vam fer aquestes participacions ciutadanes, sobretot amb el grup d'experts que en diem nosaltres, que són la gent que està en el territori, uh-huh, ells sí que ens van dir que ja havien observat algun canvi, sobretot en temes de biodiversitat d'espècies, espècies invasores que havien arribat, i espècies autòctones que estaven en retrocés i desapareixent. També zones, per exemple, amb llacunes que havien també, d'alguna manera, reduït el seu cabal, el cabal dels rius, és a dir, aquesta gent que està dia a dia, com poden ser en els parcs naturals, que aquí a la comarca, com ja sabeu, n'hi han bastants, han denotat realment aquest retrocés, sobretot en temes de biodiversitat.
És que una de les coses que, i ara pot semblar una bajanada el que diré, però una de les coses que quan parles amb un pagès, per exemple, et demostra que alguna cosa està canviant és que van bojos, paren bojos, realment per saber exactament quan poden o no plantar. Evidentment, l'estacionalitat de les varietats de verdures o fruites que plantes està establerta, però vull dir que hi ha temporades en les que has de començar abans o començaran a florir abans, és a dir, que realment la pagesia, per exemple, o la natura, és un indicatiu claríssim d'aquestes circumstàncies.
Però potser, Meritxell o Carles, no sé si tu si és el que et referies, que potser caldrà canviar els cultius. No sé si és una de les coses que es contemplen en aquest pla per adaptar-te, no? Perquè si més endavant plou menys i fa més calor, potser no podrem plantar, no sé, m'ho invento, perquè a nivell d'agricultura soc bastant negada, no podrem plantar tomates i haurem de plantar un altre vegetal.
Sí, exacte. De fet, el pla, una de les accions és veure quines varietats agrícoles són aquelles que poden adaptar-se més a tots aquests canvis. Llavors, és una de les accions que estudiar, no? De fet, de quina varietat de llavors pues es farà més forta en aquest canvi climàtic, però, com bé deies, els conreus en patiran unes conseqüències, ja que el seu cicle de durada, determinats conreus, per exemple, que necessitin més hores de fred, doncs, clar, això, el fet de que faci més calor, doncs allargarà el cicle vegetatiu dels conreus. Llavors, sí, és un dels sectors que realment el pla hi treballa. De fet, el pla hem incidit en 8 sectors. Un d'ells és aquest, és el de l'agricultura i el patrimoni rural, però d'altres serien com la biodiversitat, com hem dit abans, molt important, i els sistemes litorals, temes de recursos hídrics i gestió del subsol, els boscos amb tota la problemàtica dels incendis i l'energia, quina explotació en podrem treure d'aquesta energia dels boscos, tema de turisme, el turisme també, si voleu, en podem parlar, però també tindrà un gran efecte, i després tot el tema que va relacionat amb ciutadania, que relaciona la salut, els efectes de salut que podrà tenir, i la comunicació que n'haurem de fer cap a aquesta ciutadania. Com se'ls explicarà, no?, tots aquests canvis que hi haurà, o no?, com se'ls hauria de començar ja a explicar, i com afectarà. De fet, ara, deixar-me dir-vos que tenim una exposició que va dedicada en aquesta ciutadania, és una exposició itinerant que irà per als diferents municipis de la comarca, en el qual explica, no?, quines són les causes, els impactes i quines accions es proposen des de la comarca per fer front, per adaptar-nos millor a aquest canvi climàtic.
Mm-hmm. Estarem atents, Carles?
Sí, sí. Meritxell, una última pregunta. Tu parlaves abans del turisme. Exactament en què consisteix aquesta adaptació d'aquest pla en el que afecta el turisme?
Bé, doncs el turisme tindrà una gran afectació, llavors es preveu que amb aquest increment de temperatures els calendaris de les activitats es vagin modificant.
El mes d'agost no podrem fer res, no? Vols dir? Que...
Exacte. I també diferents infraestructures turístiques, doncs poder s'han de plantejar els diferents funcionaments. Llavors, per exemple, una gran preocupació és l'escassetat d'aigua. Tindrem una gran afluència de turisme i no se'ls hi podrà oferir condicions de benestar. Llavors, temes d'amenaces amb el que és la zona litoral, no?, aquest retrocés de les platges. Per tant, creiem que s'haurà d'apostar per un turisme que no només sigui exclusiu del turisme de sol i platja, per tant, potenciar alternatives, com és turisme de patrimoni natural i cultural, i clarament oferir una oferta turística que sigui desestacionalitzada i que no depengui estrictament només del clima, bàsicament.
Meritxell Frigola, tècnica de l'Agència Comarcal de l'Energia i el Clima de l'Alt Empordà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssimes gràcies també perquè, en certa manera, i de manera inconscient, ens has introduït ja al proper tema. Ens has donat pas a la següent connexió perquè tenim a la Lali Giné justament en una de les platges de l'Escala on avui i demà s'estan fent controls de qualitat. Meritxell, moltíssimes gràcies, seguirem pendents d'aquest pla i, evidentment, a través de Ràdio Vilafant explicarem tots els detalls.
Moltes gràcies.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Doncs el que dèiem, ja l'hem introduïda. Tenim 5 minuts per anar fins a una de les platges de l'Escala, on hi ha la Lali Giné amb un d'aquests controladors de qualitat de les platges, que justament aquests dos dies els han portat fins a la província de Girona. Lali, molt bon dia. Doncs intentem contactar amb la Lali, que, insistim, està en aquesta zona on avui i demà s'estan fent aquests controls de qualitat, tant pel que refereix a la qualitat de l'aigua com també de la sorra. Amb la Lali Giné, insistim, des de Ràdio L'Escala, tenint en compte que estàvem parlant també amb Meritxell Frigola, que és tècnica de l'Agència Comarcal de l'Energia i el Clima del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, on s'estan fent també diverses actuacions per elaborar aquest pla que ja està aprovat de cara a intentar reduir els efectes del canvi climàtic. Ella mateixa parlava que una de les accions, per exemple, serà no limitar, però sí controlar millor tota l'afluència de turisme en aquestes zones del litoral gironí. Ara sí, marxem cap a les platges de l'Escala. Tenim 4 minutets. Lali Giné, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carles. Qui em sents bé, suposo, no?
Sí, has triat un mal dia per anar a la platja, eh?
Sí, l'únic dia que surto a la platja resulta que no fa sol.
Imagina't, li va passar el mateix al Litus aquest cap de setmana o dimarts passat. Escolta una cosa, què està passant en aquests moments a l'Escala? Què és el que estan fent en aquesta zona?
Doncs mira, estic a la platja perquè avui concretament a l'auditor de sistemes de gestió dels certificats EMAS i el que està fent és una mica doncs, auditar totes les platges de l'Escala per veure doncs, si podem optar o no aquests certificats. Es diu Frederic Guillemot i el trobem. Bon dia, Frederic.
Bon dia, com estem?
Exactament, aquests certificats, quin és l'avantatge que pot tenir un poble com l'Escala o una platja com les que tenim aquí? Tenir un certificat com aquest?
Bé, aquest és un certificat d'alt nivell. És un certificat al qual podríem anomenar-lo com l'excel·lència ambiental. És un certificat molt més rigorós que el certificat 14.001, ISO 14.001, i el motiu és que té una declaració que és pública, en la qual s'especifica una sèrie d'indicadors, que són indicadors bàsics, que mostren una miqueta com es comporta ambientalment la platja. I és una declaració pública i que tothom pot conèixer. Per tant, hi ha un compromís molt fort de mantenir una millora contínua.
Perquè ens entenguem, el que la gent popularment coneix són les famoses banderes blaves. Quina diferència hi ha entre tenir una bandera blava i tenir un certificat EMAS?
Bé, són dues coses diferents. L'altre és un certificat EMAS per una entitat que té una rellevància també a nivell europeu, però l'EMAS, que és el reglament europeu d'ecogestió i ecoauditoria, és reconegut a tota Europa d'una forma molt important i inclús es pot aplicar a altres zones del món, no? Però la realitat de la seva aplicació és la Unió Europea. Llavors, és, com deia, és l'excel·lència, perquè no solament mira el compliment de l'ISO 14.000, sinó mira també tota una sèrie d'indicadors que comporten l'estat ambiental de millora de les platges o de l'establiment que vulgui aplicar aquest reglament. EMAS significa Ecogestió Management Audit System. És un sistema d'auditoria reconegut per la Unió Europea amb gran rellevància a tota la Unió Europea.
Com, per exemple, quines són les coses que s'auditen?
Mira, es poden auditar platges, càmpings, és a dir, empreses d'activitat turística.
Però què es busca exactament?
Es busca que l'empresa, la pròpia empresa és un tema voluntari, la pròpia empresa vol accedir a un nivell d'excel·lència ambiental i s'ho treballa molt a fons. És una declaració pública i, per tant, mostra al món quin nivell de compliment està fent. I cada any ha de millorar-ho.
local. Aquí ara concretament...
Mira, fem una cosa, perquè se'ns tira el temps a sobre. Demanaré al senyor Frederic si ens pot esperar fins les 10:04. Són 6 minuts.
Val.
I de seguida sí. Acabem de conèixer exactament quines actuacions s'estan fent, d'acord?
D'acord.
Vinga, doncs de seguida tornem cap a l'escala on estan fent aquests controls de qualitat i us expliquem moltes altres coses a partir de les 10, aquí, al No Tanquem per Vacances.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que a l'Escala hi ha un espai que connecta dos parcs naturals?
La finca de Vilanera és un paratge que permet la connexió ecològica i faunística entre el Parc Natural del Montgrí i Illes Medes i Baix Ter i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. I així ho demostra el pas de la Llúdriga als recs de Sinyana i del Molí. A més, Vilanera conté importants comunitats de flora. Alberga els prats mediterranis més extensos del Parc Natural, on domina una planta gramínia anomenada llistó. Són un hàbitat d'interès comunitari amb categoria de prioritari. Té algunes plantes que estan protegides, com la Filago lusitànica, que està inclosa també al llibre vermell de les plantes endèmiques i amenaçades a Catalunya. També hi creix l'Astragalus tragacanta, anomenat coixí de monja, per ser un arbust molt espinós. També destaca la presència de diverses espècies d'orquídies, entre d'elles algunes de gran interès. Hi ha pinedes de pi, pinyer o pinastre. Alguns individus són de grans dimensions i de gran valor social. Com per exemple, està el pi gros de Vilanera, que amb els seus 20 metres d'alçada i 4 metres de circumferència ha estat font d'inspiració de poetes com Enric Casasses i punt de trobada popular i tradicional. A sobre, hi ha presència de jaciments arqueològics de l'edat de bronze i de la primera edat de ferro, així com també de restes de construccions i d'enterraments de l'època romana. Us animeu a fer una passejada per aquest indret tan especial?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Jerónimo Stilton arriba per a l'ADA. Dilluns 14 d'agost, viu la nova aventura amb el musical Jerónimo Stilton, Gran Retorn a Fantasia. Una festa per tota la família al Festival Castell de Peralada. Informació i venda al 972 53 82 92 i a www.festivalperalada.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.